Doncs amb la programació de l'Auditori acabem el nostre informatiu d'avui. Ara fem una pausa publicitària i fem també l'espai del Cornellà Cuida. Avui ja saben, avui dimecres, dos espais.
Setmana a ple rendiment a l'Auditori de Cornellà. 22 i 23 de novembre a les 9 de la nit, la sala 2.cat de l'Auditori presenta Òscar de Magicien, un homenatge al món dels mags de la mà de la companyia Coral de Teatre. Entrada anticipada per tan sols 10 euros amb una consumició gratuïta a la Fragua. I diumenge 25 de novembre a les 7 de la tarda, l'Auditori es vesteix de gala per rebre la Gef d'Erica. Ballet, ball, cant líric, teatre, dancing, acrobàcies, una barreja de disciplines que fan de la Gef d'Erica un espectacle únic. Entrada anticipada per 18 euros. Aprofita els descomptes entrant a auditoricornellà.com o bé per telèfon al 93 474 0202.
Si cuides a una persona gran o dependent, a la Fundació per a l'Atenció a Persones Dependents tenim l'ajuda que necessites.
La residència Teresa Duran.
Un centre de dia obert tots els dies de l'any.
Atenció a domicili.
Suport a cuidadors no professionals.
130 professionals per atendre els que més estimes.
Truca i demana informació. 93 375 0010 o visita el web dependents.cat.
Que no tens temps per venir al gimnàs?
Al Parc Esportiu Llobregat, al PEI, tenim la solució per a tu. Informa't sobre l'abonament dels caps de setmana i gaudeix des de divendres tarda fins a diumenge d'una instal·lació espectacular a la teva ciutat. I tot per menys d'un euro al dia.
Amb piscina coberta, bany turc, sauna seca i més de 125 activitats dirigides, com aeròbic, spinning, aigua gym i més de 400 metres quadrats de sala de fitness. I a l'estiu, piscina exterior.
Ja no tens excusa, t'esperem. Informa't al mateix Parc Esportiu Llobregat, a l'avinguda del Baix Llobregat, al costat del Camp de l'Espanyol o a la web parcesportiullobregat.com.
Amb el Parc Esportiu Llobregat, el PEI batega a Cornellà.
I aquest mes, matrícula gratuïta.
Respira, ets a Cornellà Natura. Estrenant el Jardí de Papallones al Parc del Canal de la Infanta. Per celebrar l'obertura d'aquest nou espai, aquest diumenge, d'11 a 13 hores, es farà una jornada lúdica i festiva oberta a tota la ciutadania. Aquest jardí esdevindrà un recurs educatiu i ambiental per als visitants del parc. No hi faltis!
Per proximitat, per confiança, per qualitat, per bon preu i per un tracte personalitzat, aquesta tardor, Cornellà. Compra a casa.
Si et truquen per telèfon o a la porta, si t'aturen pel carrer, sempre que et preguntin quina emissora escoltes, tu ho tens clar. La teva resposta és Ràdio Cornellà, per descomptat. Ràdio Cornellà, sempre al teu costat.
Sintonitzes Ràdio Cornellà.
L'entrevista. Ara a l'espai Cornellà Cuida. Amb la participació de la Fundació per a l'Atenció a Persones Dependents i amb el suport de l'Ajuntament de Cornellà i l'Obra Social de la Caixa.
Bona tarda, benvinguts a un nou espai dedicat a parlar del Cornellà Cuida. Les persones que a causa del seu estat de salut han de passar moltes estones assegudes o en el llit tenen el risc de tenir problemes cutanis importants que es coneixen com nafres o lesions per pressió. Per això és molt important que les persones que les cuiden parin atenció a la higiene i com estan assegudes o allitades aquestes persones per evitar que pateixin aquestes lesions. Per saber més d'aquest tema, avui ens acompanya l'Ainhoa San Pedro, infermera i responsable d'higiènic sanitària de la Fundació per a l'Atenció a Persones Dependents. Bona tarda.
Bona tarda.
Ainhoa, abans de començar, si et sembla, definim què són les lesions per pressió perquè tots els oients entenguin una miqueta de què parlarem avui.
Molt bé, perfecte. Pues bueno, les lesions per pressió són aquelles lesions derivades, justament com el seu nom indica, per una pressió continuada i excessiva exercida en aquesta zona, no?, concreta del cos. Es generen perquè hi ha una pressió exercida sobre aquesta zona i prolongada que compromet el subministre de sang que arriba a aquesta zona. Per tant, hi ha una disminució de l'aport d'oxigen a les cèl·lules d'aquesta zona, provocant la mort d'aquestes cèl·lules, que al final acaba amb una necrosis que diem celular, que és el que dona lloc a l'aparició d'aquestes lesions per pressió, que es coneixen també comúment com a llagues o com a nafres.
Mm-hmm. Quins factors de risc intervenen en l'aparició d'aquestes lesions?
Bueno, els factors de risc que poden condicionar o poden donar l'aparició d'aquestes lesions per pressió poden ser multifactorials, o sigui, en teoria hi ha bastants factors que afecten amb aquestes intervenen amb aquesta aparició de lesions per pressió. Es podrien diferenciar una miqueta així per fer una mica més englobat en factors extrínsecs o intrínsecs. Els extrínsecs serien aquells que són els temps a la persona, com seria el temps d'exposició amb aquesta pressió, el tipus de pressió que s'exergeix, doncs no és el mateix, per exemple, que sigui una persona que estigui asseguda X hores durant el dia amb un silló a una persona que estigui enllitada tot el dia. Doncs llavors, exerceix més pressió la persona, evidentment, que està enllitada. També seria, per exemple, la humitat de la zona, persones que tenen continència urinària, estan, per desgràcia, moltes hores, doncs, a lo millor al llit o a la cadira, amb un dispositiu incontinència, el que diem un penyal o un bolquer, i llavors, clar, hi ha una quantitat d'humitat que sempre està aquí en contacte amb la pell. Llavors també pot generar aquestes lesions per pressió. També la fricció exercida, per exemple, una persona així és una persona una mica inquieta, per exemple, amb un deterior cognitiu que no para de moure's, també fa una mena de zizalla, que diem, un moviment, que el que fa és pues, anar com frenant i donant moviment, que això també pot afavorir aquesta aparició. I després, pues, per exemple, una higiene deficient, una persona que no veu gaire bé i que potser no es renta bé i que potser pues, es queda rectes a lo millor de crema o inclús de heces, no? O de pipí, també ho pot generar. I també una hidratació o una manca d'hidratació, una manca d'alimentació correcta, que llavors la pell no està en les condicions necessàries o més òptimes com per poder frenar aquest tipus tipus de característiques que puguin proliferar o fer que proliferin aquestes lesions per pressió.
Mm-hmm. Veiem que hi ha molts factors de risc i hem comentat una miqueta què són aquestes lesions. Per què es generen aquestes lesions?
Bueno, es generen per molts factors, que és el que hem dit abans. El principal factor és la pressió excessiva prolongada, no? Que és el que us he comentat i em torno a repetir una mica, pues que el que compromet és el rec sanguini i, per tant, aquest rec no arriba a l'oxigen suficient i les cèl·lules es moren. Però, clar, es poden generar per els factors que hem esmentat abans, pues que hi hagi una mala hidratació de la pell, tant interior com exterior, una mala dieta, un mal seguiment de la dieta, per tant, a lo millor persones que no mengen tan equilibradament i tenen més dèficits, per exemple, de proteïnes, que la proteïna sempre ajuda a posar una regeneració de la pell, pues, també pot ajudar això. Després també hi ha zones més concretes amb les que estan més exposades i són les que, en teoria, es generen més lesions per pressió, que són les zones on hi ha menys car, com si diguéssim, o sigui, menys múscul o menys pell, o que hi ha una prominència òssia, com podria ser, per exemple, jo què sé, les caderes, els colzes, les orelles, per exemple, el cartílag de l'orella, els glutis també es fa molt, el sacre, que és l'osset que tenim aquí acabant la columna. Són zones que són més compromeses perquè hi ha més pressió exercida i no tenim tant de volum de car com perquè faci, com diguéssim, de coixinet. Vale? Per aliviar aquesta pressió. També t'he comentat abans que ens hem quedat una mica a mitges amb el tema dels factors també els intrínsecs de cada persona. Hi ha persones que tenen un tipus de pell que donen més peu a que es formi aquestes lesions per pressió. No tothom té lesions per pressió. Sí que és veritat que hi ha característiques, doncs, quan formes van fent més grans o estàs més deteriorat, tens més punts o tens més característiques perquè es doni aquestes lesions per pressió, però no tenen per què ser així. Hi ha persones que estan enllitades 2-3 anys i no tenen lesions per pressió. Hi ha persones que es queden un mes ingressades a un hospital per X coses i apareixen de cop i volta aquestes lesions per pressió. L'edat també afecta molt, no és el mateix una persona de 60 que una persona de 110, el tema també de les patologies que estiguin associades, una persona diabètica té més, en teoria, més de predisposició i realment si apareixen és més difícil que es curin abans per la cicatrització que està més compromesa i bueno, també hi ha el tractament farmacològic de la persona, hi ha persones que prenen moltes medicacions que també poden afectar el tema de la pell i bueno, sobretot això que hi ha unes característiques que poden ajudar a que aquestes lesions bueno, apareguin, però que no tothom té aquestes lesions tampoc per pressió.
Mm-hmm. Veiem que és un tema complex perquè hi ha molts factors que sí. poden intervenir en la seva sí. aparició, però de quina manera, quines pautes o quins consells podríem tenir en compte per evitar que surtin aquestes nafres?
Molt bé. Mira, per evitar la seva aparició, el més important seria una correcta ingesta tan hídrica com alimentària. O sigui, si tu tens un bon aport de líquids com d'alimentació, doncs el que hem parlat abans, amb una dieta bastant equilibrada i que hi hagi també tema de proteïna, que ajuda amb el múscul i amb la pell, doncs tens menys possibilitats, però no vol dir que no puguin aparèixer. Després, mantenir una correcta higiene de la pell. O sigui, tenir una pell, doncs això, neta, que no estigui humida, que estigui, no cal que estigui seca, que sigui una pell d'aquelles escamoses, però sí una pell que no estigui en contacte contínuament amb líquid, com pot ser el pipí o com pot ser aigua, una persona que renti moltes vegades la mà amb productes químics, per exemple, no?
Mm-hmm. Moltes vegades comentem, no?, que per una persona diabètica, el rentar-se molt bé entre els dits i sobretot aixugar-se molt bé
sobretot
és important.
Sobretot aixugar-se és el més important.
En aquest sentit, per evitar les nafres també és clau.
Igualment, perquè realment quan tu tens una pell humida, aquesta pell està més fràgil, llavors és més propensa que aquesta pell s'obri, no? I llavors quan s'obre ja tens una ferida. Normalment pot ser pues, perquè s'ha obert per aquest tipus o per pressió justament entre els dits, per exemple, es pot obrir amb els peus sobretot. Si estàs, per exemple, tens dits a lo millor muntats una sobre l'altra pel deteriorament que comporta l'envelliment, pues, al final, clar, si no neteges bé, hi ha una humitat i a sobre tens una morfologia complicada, pues, al final tens tots els punts que acabi fent-se una ferida. Mm-hmm. Bueno, la integritat de la pell es trenca i llavors acabes amb una ferida més complicada per curar-se amb una persona amb una diabetes, lògicament.
Uh-huh. A més, també la gent gran acostuma a tenir sempre la pell més seca.
Sí, i també un dèficit visual, que tampoc no veuen gaire bé, per tant, també es complica que la neteja sigui molt més exhaustiva, o que t'assequis millor, o que no arribis tampoc perquè hi ha una limitació de mobilitat, per tant, quan t'has de netejar els peus, doncs t'aixugues una miqueta i ja no fiques entremig dels dits, no? És més complicat per tot el que comporta també l'envelliment, que no és només doncs, fer-se gran, sinó que tot es va deteriorant.
Molt bé. Què més hem de tenir en compte?
Pues, bueno, hauríem d'intentar també pues, el que hem comentat, no mantenir humida la zona, però sí que mantenir una hidratació corporal correcta, o sigui, aplicació de cremes, per exemple. Una crema que no cal que sigui tampoc de farmàcia, però una bona crema que faci mantenir una hidratació, que aquesta pell, com bé deies tu, no estigui tibant i que realment no estigui pues, allò seca, perquè llavors s'acabarà també fent una grieta o escardant, com si dient, i també proliferes amb una lesió. Després també realitzar els canvis posturals en persones allitades o en persones que estan assegudes moltes hores és molt important. Els canvis posturals parlem a fer un canvi de posició. Per exemple, si estic asseguda molta estona, pues, almenys intentar-me posar-me de peu uns minuts, si puc, i tornar-me a seure, anar-me canviant o girant-me cap a un cantonet cap a un altre. En persones que estan allitades, doncs nosaltres diem canvis posturals a 3 canvis que es fan, que és cantó esquerre, cantó dret i cap amunt, cara cap amunt, ¿vale? És la manera fàcil perquè aquesta persona pugui, com si haguessin, controlar la pressió que hi ha a depèn de quines zones del cos, perquè tu el que fas amb els canvis posturals és aliviar aquesta pressió durant una estona.
Reactiva la circulació.
Això mateix, per tant, reactives la circulació i el que parlàvem abans, no comprometre el reg sanguini. Després també seria, hi ha unes mesures de prevenció o preventives per a les lesions per pressió que són una mica més mecàniques, però que es podrien fer servir, sobretot a gent que està llitada, que, com ben dit i repetim, són els canvis posturals, posar un matalàs o un coixí antiescares amb la gent que està asseguda o la gent que està al llit, que és un, bueno, no deixa de ser un artilugi, que són un matalàs o un coixí, que el que fa és repartir, és com tubet, i va repartint la pressió en funció del moviment de la persona. I en les taloneres també, que es posen els talons, que és una zona on també es fan moltes nafres per pressió, perquè sempre estàs en teoria doncs cap amunt o cap a un cantó, llavors fas més la pressió en aquesta zona. I també hi ha uns rodons de cadira o coixins de cadira, que es diu, que si una persona tingués, per exemple, una nafra al sacre o als glutis, a la part del culet, doncs, com si haguéssim, alivies la pressió fent un forat amb un coixí, i llavors aquesta zona queda com a l'aire, no toca directament amb